Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Pendents a aquesta hora de com evoluciona l'incendi que afecta una nau de Mercabarna a la zona franca de Barcelona. La nau estava tancada en el moment que ha començat el foc, no hi ha ferits, però per precaució s'ha evacuat a 4 persones de naus properes. 19 dotacions dels bombers hi estan treballant i preveuen que per les grans dimensions de l'espai trigaran encara una bona estona a extingir el foc. La columna de fum es pot veure des de lluny i l'avís del foc s'ha donat a les 5 d'aquesta matinada. De moment, encara no se saben les causes d'aquest incendi. I d'altra banda, a aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Planoles. Durant aquest matí, la manca de tensió elèctrica a la línia ha obligat a interrompre la circulació de trens. Durant l'estona en què els trens de la línia R3 no han circulat entre ambdues estacions, Renfe ha habilitat un sistema alternatiu de transports per carretera. Més qüestions, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja està de tornada a Espanya després de reunir-se amb el seu homòleg nord-americà Joe Biden a la Casa Blanca. Sánchez ha assegurat que hi ha hagut bona sintonia entre els dos presidents. De totes maneres, els dos no han concretat cap aspecte sobre la neteja de les terres contaminades de Palomares ni tampoc sobre els aranzels d'oliva negra d'Espanya. I pel que fa a la política d'immigració, Sánchez ha detallat que els migrants llatinoamericans que acull a Espanya hauran de tenir l'estatus de refugiat i que el nombre dependrà de les necessitats del mercat laboral. La trobada dels dos presidents coincideix amb l'arrencada de la campanya electoral a Espanya. I per cert que a Turquia s'estan vivint les últimes hores de campanya electoral. Les enquestes pronostiquen la derrota de l'actual president Recep Tayyip Erdogan després de 20 anys davant d'una oposició unida. I la Generalitat de Catalunya entregarà a la família les despulles de l'obrer i sindicalista andalús Cipriano Martos, assassinat pel règim franquista. L'entrega es farà el dia 3 de juny a Huetortajar, això és Andalusia, que és la població de fet d'origen dels Martos. Segons la Generalitat, serà la família qui decidirà la forma i l'acte de retorn de les restes exhumades, recordem, d'una fossa del cementiri de Reus aquest any. Més qüestions, perquè avui obre al públic una nova edició del Saló de l'Automòbil de Barcelona. El cotxe elèctric n'és el gran protagonista. L'esdeveniment espera acollir unes 300.000 persones durant aquests 9 dies que estarà obert al públic. El sector de l'automòbil passa ara per un moment de recuperació de vendes després de la important davallada que van patir durant la pandèmia de la Covid-19. I abans d'anar cap als esports, recordar que Protecció Civil recomana extremar les precaucions pel risc de noves tempestes com les que es van viure ahir a la tarda, que recordem hi van haver-hi pedregades que van provocar talls de carretera i també que van provocar l'actuació dels bombers en diversos punts del territori català. A aquesta hora està plovent i plou amb ganes al Pirineu Oriental, també plou a la Serra de l'Albera i finalment a la Garrotxa. I en els esports, en MotoGP, avui es disputa el 5è Gran Premi Le Mans, això és a França, fa 10 minuts que s'està disputant la primera qualificació per a la cursa de demà diumenge a les 2. Un Gran Premi de França marcat pel retorn de Marc Márquez als circuits. I d'altra banda, en futbol, aquest cap de setmana el Barça podria proclamar-se campió de la Lliga. Demà diumenge disputa el derbi en el RCD Stadium amb un Espanyol que necessita sumar 3 punts, un partit que es disputarà a partir de les 9. Abans, però, aquest migdia sentirem els dos entrenadors a la roda de premsa prèvia a aquest partit. I d'aquí a 3 hores, a les 2 del migdia, el Girona s'enfronta a la Reial Societat. Els de Michel buscaran la victòria per apropar-se a l'objectiu dels 53 punts. I a la Lliga Femenina de Futbol juguen avui, a les 12 del migdia, d'aquí menys d'una hora, Barça Atlètic Club i Reial Les Planes Societat. I finalment en tennis, també aquest migdia, partit d'Alberto Ramos i Carlos Alcaraz, el Masters 1000 de Roma, i també partit de Guido Pella i Alejandro Davidovich. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Sis minuts passen de les 11 en punt del matí. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts a tots amb una nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos, obrint la edició 906 d'aquest dissabte 13 de maig de 2023. Com sempre, una edició que us acompanyarà des d'ara mateix i fins la 1 en punt de la tarda en aquestes sintonies de Ràdio Estel. Molt bon dia, benvinguts. Obrim recorregut amb el contingut de programa. Veus que passaran per als micròfons de Ràdio Estel, la primera de les quals localitzem a Montbrió del Camp. Avui farem una passejada per aquesta localitat amb el Joan Pallarès i saludarem el Francesc Baixes. És el president de la cooperativa del Camp Montbrió d'aquesta localitat. Les temperatures van pujant i el programa a poc es va vestint amb productes susceptibles al consum quan fa calor. Us ve de gust la millor de les horxates? Avui en parlarem. Ho farem amb Casa Sirvent. I tancarem la primera hora del programa parlant de la tradició dels brous mariners a Catalunya. Ho farem amb l'empresa Peixos Mielgo, amb l'Ivan Mielgo. A partir de les 12, més temes, iniciarem la segona hora de programa amb uns bons vins de la denominació d'origen Rueda. Visitarem les vinyes i també la bodega, el celler Oro de Castilla. Seguirem amb una nova edició de la secció de Plat a Plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. Avui una secció també dedicada al sector de la restauració. Parlarem de maquinària d'hostaleria amb la Isa Nogueiro. És la responsable, la propietària de Top Hosteleria. I descobrirem la història de les millors patates braves de Barcelona. Avui visitarem el popular i molt, molt famós Bar Tomàs de Sarrià. Molt bé, doncs aquests són els temes que us proposem i aquestes les primeres recomanacions. La primera, home, no es menja, però segur que alimenta els nostres sentits.
Hola, bon dia, sóc Glòria Plana, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona i estic aquí doncs, per convidar-vos a la 68a edició de Girona Temps de Flors, que comença avui. Avui s'inicia, aquest matí s'inicia aquest espai i aquest festival de flors fins al dia 21 de maig. Aquest any hi haurà 106 espais i 126 projectes. La majoria d'ells estan en el barri vell i a dintre de patis i espais de patrimoni arquitectònic doncs, d'un gran valor. I us convido a tots a que vingueu aquesta setmana a Girona de Temps de Flors, perquè segur que no us deixarà indiferent.
I demà diumenge, la localitat de Sant Ponç també està de festa.
Hola, bon dia, sóc la Cristina Carrasco, regidora de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall. Dir-vos que diumenge doncs farem la Fira de Sant Ponç a la plaça del municipi. Aquesta fira consta d'unes quantes parades de diferents productors, com és la mel, ratafia, hi haurà també parades d'embotit i verdura,
També trobareu, doncs, sabons, robots de la llar, i venen de diferents municipis, com de Barcelona, Castellà del Vallès, Vacarisses, i, finalment, hi haurà l'actuació de dins del càrrec de Viuapat i de la companyia Todos Santos. Us hi esperem.
Doncs aquestes són les primeres recomanacions. Això no ha fet més que començar, així que benvinguts. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, David Morral, Paula Moreno i qui us parla, Miquel Marcalal. Som-hi, comencem. Molt bon dia.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Trotamundos. Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Continuem amb aquesta setmana una mica insegura, setmana en la qual hem estat parlant de precipitacions. Ha plogut i bastant cap a les comarques de Girona, també comarques del Pirineu, no tant cap a les comarques del sud, i avui es manté aquesta inestabilitat. Aquest matí amb nuvolositat variable, sobretot a les comarques de Ponent, meitat sud de Catalunya, però també aquest matí amb ruixats a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i també del Pirineu i del Prepirineu, amb una cota de neu que estarà situada aproximadament al voltant dels 1.600 a 1.800 metres aproximadament. Atenció que la tramuntana també bufarà a l'Alt Empordà. Per tant, a l'Alt Empordà no esperem pas que hi hagi precipitacions, i ni avui ni tampoc de cara a demà, a causa d'aquest vent del nord que bufarà durant tot el cap de setmana. I el que dèiem, a la resta de la meitat nord, avui dissabte, precipitacions, enruixats, i també algunes nevades a les parts més altes del Pirineu. Temperatures una miqueta més altes que les que vam tenir ahir, però vaja, màximes que estaran situades les més altes, poc per damunt dels 20 graus. Són temperatures una mica inferiors a les normals per l'època de l'any. De cara a diumenge, doncs, un matí amb grans clarianes, al matí amb fresca, fins i tot en temperatures més baixes dels 5 graus a molts punts de les comarques del Pirineu, però a partir de mig matí i migdia comencen a créixer nuvolades, i demà diumenge novament comarques, sobretot de la meitat nord de Barcelona, comarques de Girona, menys a l'Empordà. Pirineu i Prepirineu tindrem ruixats i també algunes tronades, i demà sí que notarem temperatures una miqueta més altes. Pugen una mica avui dissabte, pugen una mica més de cara demà diumenge. En definitiva, cap de setmana marcat per la inestabilitat. A les comarques del sud, grans clarianes, però en canvi a la meitat nord, tant avui dissabte com diumenge, risc de precipitacions localment amb una certa intensitat. Unes pluges que de moment van de caure, sobretot als encapçalaments dels rius, especialment cap a les comarques de Girona. De cara a començaments de la setmana entrant, es manté una certa inestabilitat i les temperatures amb tendència a pujar una miqueta.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Pirulins i piruletes, Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Vinga, doncs som-hi, arrenquem aquesta edició de programa d'aquest dissabte, 13 de maig de 2023. Tal i com us dèiem fa uns instants, en l'abans del nostre contingut, avui comencem aquesta edició de programa a la localitat de Montbrió del Camp. En uns instants en parlarem, d'aquesta localitat, naturalment de les tradicions i sobretot també del cooperativisme a Catalunya, i molt en concret en aquesta localitat, perquè també és molt interessant, aquestes cooperatives que cada cop fan programes i productes més interessants i més competitius, cara al mercat. Tant de vi, d'olis... Avui, com us dèiem, fem protagonista a la cooperativa Montebrione. En uns instants saludarem en el seu president, en el Francesc Bages, però abans fem-hi una trepitjada de territori, amb el nostre company, el Joan Pallarès, que saludem aquest matí dissabte. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, gràcies per atendre'ns un cop més i traslladar-nos una mica aquesta essència, aquest caràcter de la terra i la cultura mediterrània, no?
Sí, mira, amb la claretat i aquesta llum del camp, del Baix Camp, ben a prop del mar, en aquelles terres que aboquen precisament a genis com Miró o com Gaudí, doncs creixen les oliveres de Montbrió. Són unes oliveres que estan sota la denominació d'origen siurana, el nom de Siurana, que va ser la darrera taifa musulmana de Catalunya, ja ens aboca, doncs, antiguitat i història, terres de secà, terres d'olives, entre elles l'arbequina, un raig d'oli no només és nutritiu, és bo pel cos, sinó que, a més, t'ho diu un que cada dematí, doncs, no li manca la torrada amb el generós raig d'oli per esmorzar, i això jo considero que és bo per l'ànima, però també és bo per l'esperit, i que cada dia, després del rejolí d'oli, es veu el món d'una altra manera. Montbrió és un poble molt bonic. És una vila gegantera, amb una tradició de gegants molt, molt forta. Té bones aigües. La riera de Riudecanyes separa una mica el que és el nucli antic del que és el nucli nou, amb racons el nucli antic té racons de passeva, i el nou, doncs, bueno, ja és més l'eixample. I a tocar la biblioteca, justament als Cups, que és un museu del vi, hi ha, justament al costat, hi ha la cooperativa. Aquesta cooperativa, que és l'afany dels pagesos, que, bueno, aviat farà 80 anys que es van agrupar en aquest poble, un poble mil·lenari, i van suplir, entre tots els entrebancs que hi havia a l'època, imagina't tu la dificultat d'aquells anys 40, van tirar endavant, i amb aquestes terres, amb els entrebancs de les terres poc agraïdes a les feines del camp, doncs van saber tirar endavant una cooperativa. I deixa'm que et digui que, a més, Montebrione, a part de l'oli, també tenen vi. I, a més, tenen un vermut de categoria, i a Montbrió, a més, saps de què té fama la població?
De què?
Té fama de les faves i del moscatell.
Mira.
I és que la cooperativa tenen un moscatell, faves no sé si en tenen, moscatell, tenen un moscatell finíssim, ideal per postres, i que només mirar l'ampolla de tan fina i delicada enamora.
Home, a Montebrió inclús fan vi de missa.
Sí, també fan vi de missa, exactament. Sí, senyor. Jo el vi de missa potser ja és una cosa més especialitzada, no? Però el que és el moscatell, que és una mica més a l'abast de tothom, jo crec que per postres, un moscatell de Montbrió, és allò un... És que té un gust diferent, és difícil de descriure.
Mm-hmm. Com es nota que fa uns dies t'hi vas perdre, no?, per allà una mica?
Sí, vaig estar-hi una setmaneta per allà amb tranquil·litat, uns dies, vaja, no va arribar la setmana.
Sí, senyor. Doncs vinga, avui, amics, avui parlem d'oli, parlem de moscatell, parlem de vi de missa, de vermut, del que vulgui, el president d'aquesta cooperativa, el nostre bon amic, el Francesc Bages. Francesc, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Primer de tot, agrair molt que ens ha fet quedar molt bé.
Home,
El poble de Montbrió i les nostres fruites. Sí, sí,
et puc assegurar que el Joan, quan diu les coses, les diu d'acord, Si no, no les diu,
És una perla, Montbrió és una perla.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta una cosa, Francesc, teniu tants productes que no sé per quin començar. Segurament l'emblemàtic és el vostre oli, no?
Sí, l'Hort del... Bé, al final és el nostre... Tenim un... Perdó, que com a societat tenim el problema de que sempre ens emmirallem a el que fan a fora i mai sabem veure les coses bones que tenim aquí. I ens, la gent s'inventa nous superaliments i se'n va buscar superaliments de lluny de la Xina, de Sud-amèrica, i l'oli d'oliva verge extra és un producte que s'ha demostrat científicament que té propietats saludables. Això és el que en diuen un aliment funcional. A nivell comercial se'n diu superaliment, però és un aliment funcional. I l'oli d'oliva verge extra és un d'ells. No el de Montbrió, tots. I això realment és molt important que la gent ho sàpigui. I consumir oli, com ja heu dit, amb un pa amb tomàquet, podem posar qualsevol tipus de grassa, que no ens aporta res. Si posem un oli d'oliva bo, un oli d'oliva verge extra, a part de notar-hi molt de gust, és saludable per nosaltres i tot.
Mm-hmm. Efectivament, tants i tants metges que recomanen una cullereta de cafè d'oli al matí amb dejú, que diuen que és verdaderament molt bo per la salut.
Jo no me'l prendria així, jo prefereixo un pa amb tomàquet, però...
No, no.
Sí, els metges aconsellen...
Cadascú se'l pren, no, però sí que és cert, que diverses vegades metges experts en nutrició ens ho han dit, no? Doncs molt recomanable, doncs, unes gotes d'oli cada matí amb dejú, doncs realment és molt bo, no? Com va el sector del camp amb aquesta sequera? Deixa'm que et pregunti això, perquè és fonamental, no?, en aquest moment.
M'agradaria ser realista i no ser catastrofista, però no ho puc ser. Realment és bastant dramàtic. Ho dic seriosament, és a dir, sé que a la televisió ara en aquests moments a tot arreu sempre van repetint el tema de la sequera, de la sequera, de la sequera, però només vull recordar una dada. Els més grans entre nosaltres sempre hem sentit parlar que l'any 1956 hi va haver una gran glaçada,
sí,
que va fer una mortalitat molt gran a tot Catalunya d'arbres, i això va implicar que molta gent que feien petits agricultors van deixar de ser-ho. No vull ser catastrofista, ho repeteixo, sóc bastant realista. La sequera del 2023 serà recordada durant molt de temps. I la sequera és dolenta pels productors, pels pagesos, però pels que tenen animals i aquests animals pasturen, no ha crescut prou herba per poder donar als animals. És a dir, us podeu imaginar la tragèdia que implica això. I una altra derivada, que vull que ho entengueu, no vull ser catastrofista, sinó realista. Enguany serà recordat pels incendis. I m'és igual si és un boig que va encendre un foc, si és una cable d'elèctric que ha caigut, o si ha sigut un llamp. Amb lo sec que està tot el país, pot ser terrible. Per això us dic que és una tragèdia i no en som conscients.
Mm-hmm. Aquesta setmana doncs sembla que està plovent, no? Que ha canviat una mica la tendència doncs del temps. Esperem doncs que a poc a poc es vagi refrescant com a mínim el país i ja no sé si la sequera es podrà solucionar. Ho dubto, no? Però com a mínim doncs evitar aquests incendis, doncs que sí, per lògica, doncs i lamentablement doncs es produiran aquest estiu a Catalunya, no? S'estan estressant molt les oliveres amb aquesta sequera tan severa?
Sí, pensa una cosa. Moltes vegades, quan no tenim en compte... O sigui, tenim una memòria molt curta, però l'any 22 també va ser un any bastant sec. Llavors, que hi hagi sigui un any bastant sec implica que tot el que és el terra, el subsol, és a dir, al final és un producte natural, és a dir, el subsol està buit d'aigua, no té aigua. Enguany, si no tenim aigua i no podem aportar aigua en aquest terra, a la planta, és a dir, ara es diré una cosa que ens han ensenyat tots a l'escola quan érem petits, que és la fotosíntesi. Tots sabem que la fotosíntesi, les plantes agafen el diòxid de carboni del cel i agafen aigua del terra i mitjançant això el que fan és despendre oxigen. Però per poder agafar el diòxid de carboni de l'aire necessiten aigua al terra. Si no tenim aigua, la planta no creix. I aquest és el gran problema. Perdó si he sigut massa bàsic, però
no.
És així.
És evident, és evident. És realment, doncs, en fi, les evidències doncs, d'aquesta sequera. Parlem de productes. El Joan Pallarès feia esment d'aquest moscatell fantàstic, l'autèntic moscatell de Montbrió. També és un dels elements fonamentals, no?, també de la vostra cooperativa.
Sí, nosaltres som una cooperativa agrícola, estem dintre de la zona de la denominació d'origen siurana, que és oli d'oliva verge extra d'oliva arbequina, que més o menys és conegut, i nosaltres tenim, dintre de la mateixa entitat, tenim un petit celler en el qual elaborem, fem vi i elaborem mistela. La mistela senzillament és agafar la varietat de raïm moscatell, el premsem com si fos un vi, i una vegada el tenim premsat, abans de que els propis llevats que estan amb el propi raïm fermentin, tallem la fermentació, afegint-hi alcohol vínic, i així obtenim aquest producte que és la mistela o és el moscatell. És un producte que realment és, bueno, és molt bo. Abans el Joan deia, és diferent. Bueno, és diferent perquè nosaltres el fem cada any, ne fem. És un producte que és anualment ne fem. I el bo que té aquest producte és que té el sucre natural de la pròpia, del propi raïm. Si aquest producte el tenim molt més de temps, se'ns oxida. I, per tant, nosaltres procurem sempre tenir producte acabat de fer.
Mm-hmm. Moscatell, Vidamisa, dèiem, i també un vermut, sí. Un vermut fantàstic, que també realment té molta popularitat, el vostre vermut.
Sí, però permetem una coseta. Explico què és el Vidamisa. El Vidamisa, sí. Senzillament, és fa uns quants anys, fa bastants anys, es venia part del raïm Moscatell amb una empresa que es dedicava a fer Vidamisa per, diguem-ho així, per l'empresa de Müller, que exportava el Vidamisa fins tot a Roma.
Sí.
Es tracta d'agafar la mateixa tècnica, ho fem nosaltres, senzillament és s'elabora la mistela de Moscatell, es posa en una barrica de roure, es conserva en cert temps allí, hi ha poques cosetes més, però és un vi dolç extraordinari. És a dir, no és específicament només per, diguem-ho així, pel ús principal que podria tenir, que és per les esglésies, per les cerimònies, sinó que és un vi dolç extraordinari.
Uh-huh.
I el vermut, senzillament, és vi amb sucre, els vermuts tots porten bastant de sucre, i llavors tota la part d'herbes, que ja és la part que se n'encarrega més l'enòleg. El nostre vermut es diferencia com que treballem molt amb la varietat Moscatell, que és que posem sempre una miqueta de vida raïm Moscatell. I per això té uns tocs una mica diferents.
Uh-huh. Ja per acabar, Francesc, aquesta doncs, visió, home, deixa'm que digui, relativament catastrofista, no?, que has fet, jo no sé si això també es pot extrapolar en el sector de la vinya, no? També està patint realment molt, també, la vinya?
Mira, t'explicaré un secret. Jo tinc vinyes en secà que estan patint molt a l'hora de treure el creixement. Ara, en aquests moments, per l'època que som, hauríem de tenir dos pams de creixement. Jo tinc finques que tenen tres dits. Doncs tinc una bota de 2.000 litres i estic tirant aigua en aquestes vinyes per tal que intentin arrencar el creixement. Estem parlant... La magnitud de la tragèdia és aquesta. Perquè vull que ho entenguis, eh? És a dir, jo estic aportant una mica d'aigua enterrada a terra per tal d'intentar que la planta... És com un xupito, no sé si m'explico. És a dir, intentar que puguem créixer. És a dir, en guany... No vull fer espantar ningú, però és el que hi ha. És a dir, si no ens plou, tenim un problema molt gros.
Uh-huh.
I llavors, per exemple, el municipi de damunt, just damunt geogràficament de Montbrió, és el riu de Canyes. Allà hi ha un pantà. Aquest pantà està buit. Tots els regants que havien de regar del pantà de riu de Canyes no poden regar. No cal dir res més. L'obra més farònica de Catalunya, de fa dos segles, que és el Canar d'Urgell, de 150 anys, en un any per primera vegada, no pot donar aigua als seus regants. És a dir, això realment és una tragèdia. Ara imagineu-vos que d'avui per demà tanca la SEAT, 14.000 treballadors. Està passant el mateix a nivell agrícola. O sigui, fiqueu-vos aquestes dades al cap. És a dir, és una autèntica tragèdia i no en som conscients.
Déu-n'hi-do la situació. Nosaltres avui ens volíem acostar doncs, en aquesta localitat de Montbrió del Camp, en el cooperativisme, en aquesta cooperativa, amb els seus productes, dèiem, productes absolutament competitius, d'una qualitat extraordinària, que esperem, en fi, que es vagin solucionant aquests problemes i que puguem gaudir, seguir gaudint doncs, de tant de l'oli com del moscatell, com del vidamisa, com el vermut, com tants i tants productes que elabora aquesta cooperativa Montebrione. Avui, en aquesta localitat de Montbrió del Camp, una localitat que, independentment d'aquesta cooperativa, per cert, tots aquests productes també els trobareu en aquesta cooperativa, naturalment, ho dic per si teniu previst doncs, acostar-vos en aquesta zona, doncs allà teniu unes agrobotigues realment fantàstiques en les que us podreu fer amb aquests productes, però abans de tancar aquesta conversa amb el Francesc, deixa'm que també et pregunti alguna excursió, algun lloc emblemàtic per aquí per visitar, turísticament parlant.
Turísticament parlant, jo us aconsellaria un racó que és molt bonic, que està just situat al municipi del costat, que és Mont-roig del Camp, que és la Mare de Déu de la Roca.
Sí.
Que és una muntanya que és molt curiosa, perquè és de feta d'arenisca, que és una muntanya que és vermella, i és com una espècie de mirador del camp. Aquesta és molt bonic. L'altre és el Parc Samà. El Parc Samà està situat entre Montbrió i Cambrils. Bueno, hi ha uns jardins monumentals, i és bonic de veure, evidentment, tota la zona aquesta. Esperem que quan plogui us pugui dir molt verd i molt bonic, però bueno, vull que entengueu. El que sí que m'agradaria dir a tots els vostres oients És que a vegades hem de ser conscients i hem de fer compra amb consciència. Si comprem un oli d'oliva del país, és igual si és de Montbrió o d'on sigui, el que estàs fent és ajudes a que aquestes oliveres estiguin conreades i quan hi hagi un incendi, el primer tallafoc són les oliveres. Uh-huh. Una tonteria, enguany el mes de gener hi va haver un incendi, si és el gener o febrer, perdoneu, un incendi en un poble que es diu la Granja Escarp, tocant a Mequinensa. Aquest incendi el va parar a terra conreada. Si hi ha terra conreada, pararem això. És a dir, a part de produir aliments, una de les nostres funcions també és aquesta, tenir la terra conreada. I això crec que és important que tothom sigui conscient.
I tant que sí. Doncs a recolzar aquest empresariat català, aquestes cooperatives catalanes, que no sé per què ens anem d'anar a l'altra banda, que tenim productes molt bons. Francesc, també una abraçada molt forta i gràcies, com sempre, per les teves aportacions.
Una abraçada, Joan. Moltes gràcies per tot.
Cuida't. Gràcies. Molt bon dia. Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa. Per cert, avui parlem de braves, patates braves. Diuen les millors de Barcelona. Avui visitarem el Bar Tomàs amb el Joan Pallarès també i parlarem, mira, doncs un producte que també es fregeix amb oli d'oliva.
Sí, anem escalfant l'oli, doncs.
Exacte, exactament. A la darrera part del programa. Gràcies, Joan, fins després.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba, una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita, gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium. Xuletón Dry Aged, Tomahawk, Wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs seguim endavant. Estem en Trotamundos, en aquestes sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Benvinguts, Si us acabeu d'incorporar des de les 11, com és habitual, als matinals d'aquesta casa, parlem del millor de la gastronomia, enologia, productes... I sempre el temps va molt lligat. Sabeu que el temps va... Temps meteorològicament parlant, Va molt lligat, doncs, als productes, a les costums gastronòmiques. Hi ha una sèrie de productes que es consumeixen naturalment al llarg de tot l'any, però essencialment en aquesta època de primavera-estiu, quan la calor apreta, que ja està apretant, doncs venen de gust doncs, una sèrie de productes, de gelats i d'orxates. Avui especialment volem parlar d'orxata, volem fer protagonista l'orxata, descobrint, sens dubte, no sé si el millor, però un dels millors punts de Catalunya per prendre, assaborir les millors orxates. Avui parlem amb la marca Sirvent, de Torrent Sirvent, situats a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, al carrer Parlament 56 i al carrer Balmes 130. Avui en parlem i analitzem per què tenen la fama i popularitat que tenen. Doncs millor que ningú ens ho pot dir el Didac Molló, que és membre de la família Sirvent. Com estàs, Didac? Benvingut. Com estàs?
Hola. Tot bé? Hola, què tal?
Un plaer, com sempre, saludar-te. Un any més ja estem situats en aquesta època en la que l'orxata doncs, ja comença a despuntar com un dels productes importants, no?
Sí, bueno, mica en mica s'apropa la calor i, bueno, i sempre hi ha, a poc a poc, hi ha més ganes i de consumir horxateta i gelats.
Mm-hmm. Escolta, quan un parla d'horxata, dels millors punts per prendre una bona horxata, sempre sortiu vosaltres. Segons el teu criteri, per què?
Bueno, nosaltres sempre intentem fer-ho tot de la millor manera possible i llavors nosaltres mantenim sempre una línia tradicional. És a dir, nosaltres continuem fent la horxata, o sigui, el procés de fer-la, el continuem fent doncs, com feien fa 30, 40, 50 anys. Uh-huh. Llavors, jo crec que això és una de les coses més importants que bueno, que potser doncs, per això la podem arribar a fer de la manera de la que fem, que sempre, de moment, ens segueix sortint molt bona.
Sí. Si tècnicament poguéssim fer aquest experiment d'agafar una horxata de fa 50 anys i una horxata d'avui mateix, estaríem amb el mateix producte?
Bueno, jo de fa 50 anys no ho sé, perquè jo sóc més jove, però jo et podria arribar a dir que sí, i tant, perquè el procés de fer-la és exactament el mateix, no hem canviat ni una coma.
A Torrents i Roany, que en fi, és una referència realment molt interessant, històrica, a la ciutat de Barcelona. En 1928 comença doncs, la seva història. El Didac Molló és membre de la família quarta generació ja. Per tant, tot un recorregut doncs, dedicat en el tema dels torrons, horxates, gelats, etc. Una mica seguint l'estacionalitat de producte, no? No sé si en el tema de l'horxata, jo deia doncs, que aquests productes, home, també es poden consumir durant tot l'any, lògicament, no? Però no sé si l'horxata sí. A l'hivern es consumeix.
Bueno, nosaltres sempre treballem per temporada, el que passa que després l'acostum de prendre l'horxata és sempre de prendre-la als mesos de primavera i estiu. Uh-huh. Llavors, nosaltres ho comprovem molt a les nostres botigues perquè nosaltres tenim horxata fins a la segona meitat de novembre.
Sí.
I ja es nota que quan el temps va canviant i s'apropa més al fred, o sigui, el consum baixa molt en picat. Llavors, poder tindre horxata al gener o al febrer, pues, no valdria la pena perquè és que el consum és molt mínim. Evidentment, hi ha gent que, no et dic que no, que consumeix l'horxata tot l'any, però principalment, com et dic, són els mesos de primavera i de l'estiu.
Mm-hmm. D'on us ve la xufa? La xufa, que és l'element fonamental.
La xufa ve de València, exactament ve d'Alboraia. Allà és on estan la major part de camps de la xufa del territori espanyol i allà es reuneixen una sèrie de condicions que fan que la xufa creixi molt, molt bé, perquè sobretot per un tema del clima que hi ha just en aquella zona en particular.
Uh-huh. Quines característiques té? Ho dic perquè de xufa n'hi ha, en fi, imagino moltes varietats, característiques. Uh-huh. La que vosaltres utilitzeu i el procés d'elaboració, no? Perquè a partir de que feu la recepció de la xufa, quin és el procés que seguiu per arribar al moment final de tenir
nosaltres,
la horxata?
Sí. Nosaltres fem la recepció de la xufa i un cop ja la tenim, pues la tirem a la premsa, però abans de tirar... Primer la tirem a una premsa rentadora i allà la rentem. Fem tres rentats. Un d'ells és el que és el rentat més llarg. El fem en lleixiu industrial, que és un lleixiu apte per consum alimentari.
Sí.
I després... després quan acabem amb aquest lleixiu la tornem a rentar i ja després la xufa la passem al molí i aquí al molí és on la triturem i la colem i la mesclem amb l'aigua i després evidentment doncs, li afegim una mica de sucre. Mm-hmm. Bueno, en cas de fer-la sense sucre, pues, no afegim absolutament res, només és la xufa i l'aigua.
Sí, sí. A partir d'aquí doncs, teniu aquest producte extraordinari que en molts casos els amants de l'horxata, els que ens agrada l'horxata, allò és com la truita de patata, amb ceba o sense ceba, no, Didac? L'horxata, molts diuen que ha de ser sola o altres que ha de ser anar acompanyada de gelat, també.
Sí. Bueno, la horxata és una beguda que també té diverses possibilitats de combinació. Per exemple, nosaltres aquí a la botiga la barregem amb gelat. Bueno, tenim una mescla que es diu Cubanito, que és la barreja de la horxata amb el gelat de xocolata. però bueno, que realment la gent la barreja en qualsevol tipus de gelat. Això ja va a gustos. A mi particularment, sobretot m'agrada molt la barreja amb el gelat de xocolata o amb el gelat de torró, també queda molt bé. Però hi ha gent que li posa gelat de vainilla, inclús gelat de llet merengada, o sigui, això ja va en funció del gust de la persona.
I la temperatura de servei ha de ser molt freda?
Sí, sí, la temperatura de servei sempre té que ser entre 1 i 3 graus.
Per tant, temperatura realment... Clar.
Sí, té que ser té que estar ben conservada. Nosaltres allà, evidentment, a la botiga pues, la conservem amb uns tanques
sí.
que tenen sempre la temperatura programada entre 1 i 3 graus. Mai per sobre de 3 graus.
Estem parlant de xufa, estem parlant d'horxata, en definitiva, de Torrons Sirvent. Aquí trobareu l'autèntica, que hi ha molta gent, Dida, que ve a vendre la seva horxata sí. aquí a casa vostra, però també n'hi ha molta que ve, l'agafa i se l'emporta a casa,
Sí, 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 hi ha molta gent que bueno, ve a la botiga i s'emporta directament una ampolla d'un litre, litre i mig o 2 litres,
sí.
i la consumeixen a casa seva o al carrer directament.
Mm-hmm. Al carrer Parlament 56 de Barcelona, també una segona botiga, carrer Balmes 130, també de la ciutat de Barcelona. Si voleu un telèfon, qualsevol pregunta, informació, si voleu fer encàrrecs, 93-441-2720, aquest és el telèfon per fer els encàrrecs. I és curiós, no?, però quan es posa un a buscar informació sobre la horxata, m'ha sorprès les propietats nutritives que pot arribar a tenir, Didac, la horxata.
Sí, la horxata és una beguda que té moltes propietats, i mira, per exemple, una de les propietats que té, que jo li dono molt de valor, és que té un valor energètic molt alt.
Uh-huh.
Llavors, per exemple, si tu vas a fer esport, que vas al gimnàs o vens de jugar un partit de futbol o de bàsquet o del que sigui, doncs mira, en lloc de fer-te, potser, de prendre un Gatorade o un Aquarius, una beguda que t'aniria molt bé seria, per exemple, una horxata.
Home, i molt més natural, Jo...
I molt més natural, evidentment.
Voto, compro aquesta idea totalment, No, només faltaria. Sí. Només faltaria.
Sí, després també va molt bé, per exemple, pel colesterol, ajuda molt a regular el colesterol. I després una altra cosa també molt bona que té, que és que també, per exemple, té un consum apte per dones embarassades. Uh-huh. No hi ha cap tipus de problema i la poden prendre sense el problema.
Doncs d'horxata avui hem parlat amb el Didac Molló i sobretot amb aquesta particular relació que té la meteorologia amb els productes, no?, a nivell gastronòmic. Aquesta beguda doncs, que realment doncs, està molt estipulada doncs, en els mesos de primavera-estiu, en definitiva estipulada en els mesos de calor. I per el que ve, per les tendències, Didac, crec que tindreu que fer molta horxata al llarg de la història, perquè cada estiu fa més calor.
Sí, sí, bueno, cada estiu, mica en mica, fa més calor i bueno, pues, de moment les prediccions són bones, però sobretot important també que plogui, perquè si no plou tampoc podrem fer horxata.
I tant que sí. En fi, bueno, ara sembla que s'està refrescant una miqueta, no?, aquests dies al país, doncs ja tocava. Tant de bo, doncs, segueixi aquesta tendència. Amics, nosaltres, en aquesta voluntat i il·lusió que tenim de sempre portar a través dels micròfons de Ràdio Estel Catalunya els millors establiments on menjar o beure els millors productes, no ho dubteu, Torrons Sirvent, a Barcelona, carrer Parlament 56, carrer Balmes 130, si voleu prendre l'autèntica horxata, aquí la teniu. Didac Molló, com sempre, una abraçada ben forta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, gràcies, adéu.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per
dormir tenia... Tomata de penjar arrere.
per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Apasionado.
Primavera del 2021.
Semifrío de fruta de la pasión, mango y chocolate blanco. Catering Sant Lleí. Jordi Planchería.
La propuesta culinaria se expresa a través de la forma, en medio del furor de los sentidos que despiertan las bellas artes. Cocina de autor. Es probable que al degustar este apasionado, los labios se deleiten también. Resulta razonable que el foco de atención lo convierta por sí solo en una obra de arte. Sublime expresión, las cosas saben y son. Auténtica fruta de la pasión, mango y chocolate.
Curiosidades. Fruta de la pasión. El nombre viene derivado de los misioneros jesuitas del siglo XVII. El motivo es la similitud de la flor con algunos símbolos religiosos relativos a la pasión de Cristo. El científico Carlos Linneo, en 1753, adoptó el nombre definitivo de pasiflora, flor de la pasión o maracuyá.
A Radio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs estem ja a la recta final d'aquesta primera hora de programa. A l'inici del nostre espai us fèiem l'abans del contingut de temes i us parlàvem de que avui, a més ens fa molta il·lusió, doncs ja sabeu que darrerament estem parlant molt de cuina marinera. Doncs avui parlem d'uns dels elements, jo diria essencials, fonamentals per fer un bon suquet, una bona zarzuela, un bon arròs, que són els brous, no? Aquest element que té tanta i tanta tradició a Catalunya, per cert. I si parlem de brous mariners, aquí la cosa realment es posa molt interessant. Si us agrada la cuina, sabreu que fer un brou és real... Un brou bo, eh? Parlo un brou d'aquells que diuen vaig a fer una cosa amb cara i ulls. Realment, aquí s'impliquen molts productes, molts elements, i sobretot molt de temps, eh? Avui volem, ja sabeu una mica, en aquesta línia, economitzar sobretot temps i que parlar amb empreses que saben el que tenen entre mans. Avui us parlem de brous mariners i ho fem amb peixos mielgo, sobretot d'aquestes tres varietats de brous que ja us avancem que són realment extraordinaris. Ivan Mielgo, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Miquel.
Benvingut. Bon dia. Gràcies per passar una estona amb nosaltres i sobretot per facilitar la vida a tantes persones que ens agrada cuinar i quan un s'ha de posar a fer un brou, realment són tantes coses les que es necessiten que t'ho penses dues vegades, no?
Bueno, primerament és un plaer que me convidis. Com sempre, estar al teu costat, de veritat, és que ser reconegut... Pues és molt maco i sí, fer un brou no és... Mira, pongo una mica d'aigua i ja està, no? Té una miqueta més d'elaboració. Tota l'elaboració que facis de més sempre és per tenir un brou de més de qualitat.
Mm-hmm. Efectivament, eh? Però si un fa números i fa les coses a casa, segurament li sortirà molt més car fer-la a casa que comprar un brou de qualitat com el vostre, sí o no?
Sí, només, i no només és el que te puguis gastar de la butxaca, no? És el temps. Què val el teu temps? Fer un bon brou no estem parlant de 5 minuts, estem parlant de mínim, una hora i mitja, i sempre que parlem del peix. Després ja, si te vols fer un de carn, doncs encara és més temps. Una escudella són 6 o 7 hores.
I tant que sí. Ivan, explica'ns una mica la vostra història. Com neix? Perquè vosaltres, tu sempre has estat vinculat amb el món del peix, eh? I sí. El moment, doncs, de dir, caram, anem a fer uns brous allò de qualitat perquè la gent hi disfruti. Com neix aquesta iniciativa?
Bueno, la iniciativa ve primerament una mica d'història. Nosaltres som una empresa familiar. Es va ser fundada l'any 1927 pel meu besavi, i després ho va portar el meu avi, després ho vaig portar jo, bueno, i ara... Ara el meu pare i ara jo. És així. I com va començar l'elaboració del brou? Bueno, jo tinc una parada al mercat de Palafrugell i vaig veure que, diguéssim, que les ventes per fer arròs pues baixaven. I llavors, Miquel, jo el que vaig fer, preguntar a la gent, ostres, i què passa, que ja no feu tant d'arròs? I em diu, home, perquè vulguis o no, quan fas un arròs o quan fas un suquet, pues clar, has d'estar tot el dematí, i després ve la família, t'ho mengen en un segon, i tu no pots disfrutar de la família. I per aquí va començar, quan nosaltres vam començar a fer aquests brous, més que tot per agilitzar la feina a la gent de casa i fer un producte ben fet, com si fos un brou fet a casa, un brou casero, que es diu.
Sí. A partir d'aquí vertebreu aquesta iniciativa i la vertebreu amb tres especialitats, tres classes de brou, el que anomeneu peix casolà, el peix blau i el de marís de Palamós i habaneros. Explica'ns.
Sí. Sí, bueno, vam començar amb el normal, diguéssim, el brou casolà,
sí,
fet amb peix de roca, i després, com que érem dels primers a fer aquests brous de peix, doncs clar, jo m'anava formant a l'IRTA, a l'escola agrària d'aquí de Girona, de Bonells, i bueno, va sortir una oportunitat de treballar amb ells per buscar una mica d'innovació, per buscar alguna cosa que aportés a l'omega 3 i a l'omega 3 tan necessari pel cos, no?, per totes les propietats,
sí,
que té a l'omega 3, i fent, doncs mira, em truquen quan van portar per fer, diguéssim, el valor nutricional i, bueno, tots aquests estudis de laboratori que ho faré ells, que en saben, em van trucar i em diuen, hòstia, Ivan, què has fet? I jo, hòstia, ja l'he cagat, Miquel. Jo dic, hòstia, ja l'he cagat. I em van dir que vaig treure un productazo, que a part d'omega 3 havien aconseguit l'omega 6, que l'omega 3 sí que ajuda a la circulació sanguínia, però l'omega 6 ajuda a la circulació cerebral. I bueno, ens van donar un dels premis a innovació. I després, com que m'avorria, i vaig dir, hòstia, aquí tenim un producte tan maco a Palamós com la gamba de Palamós, i vaig voler fer alguna mica més divertit, com que també tenim horta, tinc una mica de planter de baneros i de productes picants, i vaig fer una prova i a la gent li va encantar. I tenim el d'habaneros, bueno, de marís en punt d'habaneros. I d'aquí surten els tres brous.
A partir d'aquí, doncs, uns productes que realment han tingut i tenen molt bona acceptació per diferents circumstàncies, però és que, en fi, la consistència és molt important, no? El producte, els sabors que hi aconseguiu són realment molt intensos.
Una de les coses que es diferencia, diguéssim, dels nostres companys que també fan brous, és que nosaltres no fem servir ni no fem servir mermes. Jo cada tarda vaig a comprar peix a la Llotja de Palamós per les meves botiguetes que tinc al Mercat i a Calella, que en tinc una altra de nova, i llavors faig servir el peix que compro directament. O sigui, peix de roca comprat especialment per fer el peix de roca. D'aquí la diferència amb els altres companys.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, aquests productes, on es poden trobar? Perquè vosaltres esteu centrats molt a Girona, no? Però bàsicament i fonamentalment a Girona, no?, en aquesta zona.
Sí, ara mateix ja t'he dit, com que és la part de Girona, són petits. Van voler créixer, però el que passa que el transport en producte fet de vidre doncs és complicat, perquè, bueno, és complicat de transportar. Com que no ho transporto jo, ho transporten altres persones, però no tenen el mateix carinyo que poden tenir i havien tingut alguna dificultat. Llavors, ara el que ens centrem és la gent que vulgui brous de peixos mielgo que vingui a les nostres botigues. Després hi ha altres companys peixaters que també me'n compren i ho venen. O sigui, pots trobar-ho ara mateix. Miquel, no te podria dir quins són exactament, però al mercat de Palamós n'hi ha dos que me'n compren. Uh-huh. Després hi ha el mercat d'Olot, hi ha una noia que també me'n compra. Després tenim per vi... no ho sé, ara Miquel...
Botigues Arnal, les botigues Arnal crec que també...
Les botigues Arnal també me'n compraven.
Exacte.
Uh-huh. Sí.
Realment, doncs, són productes de molta qualitat i, de fet, amb aquest reconeixement del Girona Excel·lent, aquest segell de qualitat agroalimentària que us van otorgar, doncs, serà per alguna cosa, no?, per aquesta tradició, per fer les coses ben fetes. I hi haurà naixements de nous brous o no, Ivan?
Sí. Tinc a punt de fer un altre, el que passa que no ho diré, perquè la gent no ho sàpiga i fem una mica d'intriga, uh-huh. I ja t'ho portaré i ho tastes i ja ho presentarem.
A més, hem de dir, doncs, deies doncs, que també estàs vinculat amb el sector agrari, perquè vosaltres hi poseu la vostra pròpia ceba.
Sí, senyor. Sigui jo, la meva dona té horta, bueno, el meu sogre, i fem plantació de ceba, de figueres. També plantem el tomata, que també el fem servir, però el que també es diferencia una miqueta és que som els únics que tenim la E d'Empordà, la dominació d'origen de la ceba de Figueres, perquè tot ho fem nosaltres. Va costar molt, perquè cada dia teníem a la noia de la E d'Empordà per aquí, doncs mirant, no?, que tot anés bé, i jo dic, el problema, nosaltres som gent de terra, som gent de mar, i volem portar aquestes propietats, i sempre t'has de diferenciar d'alguna manera, no?, i amb aquests lleis, doncs, la diferència és de tothom, no hi ha ningú que ho tingui. Llavors, doncs, anem ben segurs que els nostres clients, les persones que confien en nosaltres, tenen un producte de primera qualitat. I és el que ens agrada, i és el que volem per nosaltres, i és el que volem transmetre sempre els valors del producte de la terra, no? Som gent de l'Empordà, uh-huh. Terra i mar té que anar lligat sempre.
I tant. Miquel. I que bé combinen, eh? Que bé combinen. Bé, doncs, amics, peixos, miel, gossit, de veritat, si esteu per la zona de Girona, em sap greu per als oients doncs, que ens estiguin escoltant i que potser estan a Lleida o a Barcelona o a Tarragona, però per la zona de Girona, els afortunats, doncs, teniu doncs, aquesta oportunitat de tastar doncs, aquests brous que realment són realment extraordinaris. De veritat, us ho dic en primera persona perquè jo els he provat. I,
gràcies.
No, ho dic tal com ho sento, eh? Jo que sóc un patata a la cuina, faig coses que diuen que són bones, eh? Però no saben que hi poso el vostre brou, eh? Això és un secret.
Sí, Miquel, una altra cosa, tampoc volem tancar les portes a la gent que ens vulgui provar de Lleida de Tarragona. Si volen contactar amb tu o volen contactar amb mi, buscaríem la manera de que puguin també tastar i gaudir dels productes que fem.
Esteu a Instagram, també, eh?
Sí, que ens segueixin per Instagram, perquè fem coses molt divertides.
Molt bé, doncs a Instagram estan peixosmielgo@peixosmielgo, i a partir d'aquí, doncs, tasteu aquests brous que, repeteixo, valen la pena. No vull deixar i no vull acomiadar l'Ivan Mielgo sense posar una mica d'intriga en aquesta conversa, perquè estàs darrere d'un projecte revolucionari, sí o no?
Sí, és un projecte molt innovador. L'altre dia vaig estar 4 dies tancat en un puesto amb una gent japonesa que està portant un producte tan important que crea, sobretot amb els meus valors, no? Els valors que crec que tenim que tenir totes les persones que vulguem un món millor, que crea el valor de la salut, també potencia el valor de la sostenibilitat per la terra, perquè si no cuidem la terra no tindrem futur, i després la llibertat, tenir temps per nosaltres, Miquel. Uh-huh. Jo ara mateix m'estic acabant de formar, però seria un plaer venir a casa teva i explicar-li a tothom l'oportunitat que estic treballant en ello, però quasi jo tinc tot més que orientat, i, hòstia, seria un plaer que els nostres oients ho puguin escoltar, i si podem col·laborar tots a tenir un món millor, doncs que bé, no, Miquel?
I tant. Doncs fet, queda pendent aquesta trobada, queda pendent doncs, aquesta xerrada d'aquest producte, deixem aquesta intriga, però bueno, jo sé una miqueta més de coses, que realment és revolucionari i espectacular. No us ho perdeu, ja ho irem anunciant a mesura doncs, que s'acosti doncs, aquesta conversa. Ivan Mielgo, un plaer, com sempre, saludar-te. Una abraçada molt forta. Cuida't.
El plaer és meu, Miquel. Gràcies. Ens veiem aviat. Una gràcies. Gran abraçada.
Gràcies
a tothom.
Cuida't molt. Adéu.
Trotamundos.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Tomata de penjar arrere.
per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia, us informa Olma Giró. Mirada posada a Roma, on aquesta tarda el papa francès té previst reunir-se amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. El mateix president ucraïnès ho ha confirmat a través del seu compte de Twitter, tot i que encara no se sap si es tracta d'una audiència pública o una trobada privada. El que sí que se sap és que aquesta trobada es produirà després que Zelensky es reuneixi amb el president Sergio Mattarella i la primera ministra del país, Giorgia Meloni. La trobada del papa amb Zelensky arriba dues setmanes després que el pontífec rebés el primer ministre d'Ucraïna, Denis Shimal, a la Santa Seu. La visita de Zelensky a Roma està envoltada de secretisme i mesures de seguretat, entre altres la declaració d'una zona d'exclusió aèria, que aquesta exclusió aèria prohibeix els vols sense permís a tot l'espai aeri romà. De fet, és el primer viatge del president a Itàlia després de l'esclat de la guerra a Ucraïna. I avui, primer cap de setmana de campanya electoral a Barcelona. Aquest matí, el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de la ciutat, Daniel Cirera, ha dit que denunciarà l'Ajuntament de Barcelona per la inacció de la Guàrdia Urbana durant les manifestacions a la Bona Nova en relació als habitatges ocupats, El Cubo i La Ruïna. En un acte que s'ha fet precisament a aquest barri, Cirera ha assegurat que els agents tenien ordres del govern municipal de no actuar contra els violents. El PP encara està estudiant el format i el contingut de la denúncia, però diu que preveu registrar-la la setmana que ve. A més, Cirera també ha dit que anirà als tribunals cada vegada que el govern municipal doni instruccions a la Guàrdia Urbana de no actuar contra accions delictives i apunta com a responsables que Barcelona sigui una ciutat permissiva amb els ocupes a Ada Colau, a Jaume Collboni i a Xavier Trias. Més qüestions, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a garantir el dret a l'oblit oncològic a partir del juny. Des de Sevilla, Sánchez ha anunciat que l'executiu espanyol aprovarà una modificació d'un decret amb l'objectiu que les persones que hagin superat un càncer fa almenys 5 anys deixin de ser discriminades o deixin de patir condicions més costoses a l'hora, per exemple, de contractar productes o serveis com crèdits, assegurances o hipoteques. De fet, aquesta modificació també establirà per primer cop el dret a no declarar que s'ha patit càncer quan es vagi a contractar una assegurança vinculada a un préstec hipotecari. Més qüestions, perquè els bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi que crema des de primera hora del matí una nau de Mercabarna. Això és a la zona franca de Barcelona, que es tracta de l'empresa xarcutera Xara. La nau estava tancada en el moment que ha començat el foc, no hi ha ferits, però per precaució s'ha evacuat a 4 persones de naus properes. 19 dotacions dels bombers i estan treballant i preveuen que les grans dimensions de l'espai obliguin a que el foc tardi una estona en extingir-se. La columna de fum es pot veure des de lluny, de fet, es pot veure des de diversos punts del Baix Llobregat i també del Barcelonès. L'avís del foc s'ha donat a les 5 d'aquesta matinada i, de moment, encara no se saben les causes del foc. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions pel risc de noves tempestes com les d'ahir a la tarda amb pedregades que van provocar talls de carretera. A aquesta hora està plovent amb ganes al Pirineu Oriental, a la Serra de l'Albera i a la Garrotxa. Els bombers han rebut 37 avisos, possiblement relacionats amb la pluja des d'ahir a la tarda. Entre les causes d'aquests avisos hi ha cables que es pategaven i també branques caigudes. I pel que fa als esports, en MotoGP, Francesco Bagnaia aconsegueix la primera posició de la qualificació del 5è Gran Premi Le Mans per a la cursa de demà diumenge a les 2. Bagnaia ha aconseguit superar per tan sols unes mil·lèsimes el temps que havia marcat prèviament Marc Márquez, que en una tornada magnífica ha aconseguit quedar segon. La primera fila per la carrera de demà i l'esprint d'aquesta tarda el completa Luca Marini. I d'altra banda, en futbol, a la Lliga Femenina, a aquesta hora comença el partit entre Barça Atlètic Club i Reial Les Planes Societat. I a la Lliga Masculina, d'aquí a dues hores, a les dues del migdia, el Girona s'enfronta a la Real Societat. Els de Michel buscaran la victòria per apropar-se a l'objectiu dels 53 punts. I a tot això, aquest cap de setmana, el Barça podria proclamar-se campió de la Lliga. Demà diumenge disputa el derbi en l'RCD Stadium amb un Espanyol que necessita sumar 3 punts, un partit que es disputarà a partir de les 9. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies.
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesilleskilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesilleskilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler.
Bueno, Bueno, pues seguimos con más temáticas, más protagonistas, voces. Sabéis que el sector enológico es uno de los pilares fundamentales de ese espacio de radio. Nos gusta hablar de vinos, hablamos todas las semanas de vinos. Y evidentemente, tal y como pasaba con nuestro anterior protagonista, ¿no? El vino es un producto que también va muy ligado a las temperaturas, ¿no? El meteorológicamente hablando, bueno, pues cuando se acerca primavera, verano, bueno, pues los vinos, tanto rosados como blancos, ganan terreno, ¿eh? Se beben durante todo el año, naturalmente, ¿no? Pero fundamentalmente en esta época es cuando el consumo aumenta. Bueno, hay diferentes denominaciones de origen. Si hablamos de vinos blancos, muy interesantes. Una de ellas es Rueda. Ya sabéis que, bueno, pues acercamos las mejores bodegas adscritas a esas denominaciones de origen que nos interesa. Oro de Castilla es nuestro siguiente protagonista, una bodega realmente que está haciendo las cosas muy bien hechas ya desde hace muchos años y que a los que os gusta la variedad, por ejemplo, Verdejo, esencial en esta denominación de origen, bueno, pues ahí tenéis la máxima expresión que consigue Pablo del Villar y todo su equipo y con el que saludamos y hablamos esta mañana de sábado. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Bienvenido, encantado de tenerte con nosotros y hablar de esta maravilla de vinos que hacéis, sobre todo con el Verdejo. ¿Qué haríais si no tuvierais el Verdejo, verdad, en esta zona?
Pues lo podríamos inventar, pero es que es complicado.
Sí, sí, sí.
Es complicado, entonces, mira, hay que dar gracias a Dios que lo tenemos.
Sí, señor. Y vosotros un Verdejo muy particular, ¿no?, muy especial.
Sí, sí, porque, a ver, mira, en Rueda se hacen muchos vinos buenos. Gracias a Dios, cada día más. Entonces, nosotros estamos obligados un poco por vocación y por necesidad no solo a hacer un buen vino, sino además hacer un vino que sea diferente. Que sea diferente, que le guste al consumidor, que lo recuerde y que lo identifique. Y eso es un poco el secreto de nuestro éxito.
Uh-huh. Vinos diferentes, no hacer más de lo mismo. Lo digo porque también aquí en esta denominación de origen Rueda hay muchísimas bodegas muy buenas, que hacen vinos y el elemento fundamental también es la Verdejo, ¿no? Con lo cual está muy bien esto, ¿no? De un poco desmarcarnos, ¿no?
Sí, y mira, tenemos una ventaja que llama un poco la atención y que se ha ido resaltando en los últimos 4 o 5 años. Que es que el Verdejo es una variedad que te permite muchas interpretaciones distintas. Entonces tú con una misma variedad y una misma zona, como es el Verdejo de Rueda, puedes conseguir vinos absolutamente distintos, tan buenos unos como otros, ¿eh? No hay que desmerecer a nadie, pero puedes conseguir un abanico de posibilidades, de gamas aromáticas, de volúmenes en boca, de longevidades muy grande, basándonos en uvas diferentes, sino sistemas diferentes de llevar la viña y elaboraciones diferentes también. Entonces tienes una versatilidad muy grande.
Uh-huh. Claro, si pasamos un poco ya la línea y vamos a maridarlo, un Oro de Castilla Verdejo incluso se puede maridar con una buena carne también, ¿no?
Pues sí, pero ahí te voy a reconocer que hacemos trampa. Hacemos trampa porque tenemos la gran ventaja que el Verdejo, por sus características, que nosotros no hemos hecho nada para que sea así, pero son así, tiene una capacidad de combinación con la comida espectacular, por dos razones. Primero, la acidez que tiene, que es de por sí, o sea, depende también del sistema de cultivo y lo que quieras hacer luego, pero es una variedad que tiene bastante acidez. Y luego ese particular amargor que tiene el Verdejo al final de la boca, que lo que hace es limpiarte la boca, entonces combina muy bien con prácticamente todas las comidas que tengan un pequeño aporte de grasa, que son todas o casi todas. Uh-huh. Entonces, el Verdejo y la comida es una combinación ganadora en casi todos los casos.
Pablo, ¿hay que beberlo, hay que tomarlo, hay que catarlo muy frío?
No. Y por una razón muy sencilla, que lo va a entender todo el mundo. Si tú metes una fruta en la nevera, está fresquita, está agradable, pero claro, cuando la fruta está muy fría, no sabe a nada y no huele a nada. Pues con los vinos nos pasa lo mismo. Si tú tienes un vino que tiene características positivas o interesantes, no las ocultes, no lo enfríes demasiado. Enfréscalo, por supuesto, sobre todo en verano, tiene que estar fresco,
sí,
pero no lo enfríes mucho.
¿Qué temperatura, más o menos?
Pues mira, nuestro vino, que es un vino de mesa, en el buen sentido de la palabra, cuando digo de mesa es que te acompaña la comida en la mesa, lo suyo es que llegue a la mesa sobre unos 8 o 10 grados y luego durante el servicio se va calentando. Para acabar, cuando se acaba la botella, depende de las ganas que tengas y los amigos que seamos, pues puede acabar en 8 grados y medio o puede acabar en 13, 14 grados de temperatura. No más, ya a partir de ahí ya empieza a estar un poquito caliente, pero lo suyo es que no esté demasiado frío. En tal caso siempre está la solución de toda la vida, o bien de la cubitera,
sí,
o bien, que es mucho más práctico, la manga enfriadora.
Exactamente. Oro de Castilla, Verdejo, aquí lo tenéis, ahora que estamos en esta época, bueno, pues que ya van subiendo las temperaturas, van ganando terreno los vinos blancos, rosados, porque esto se nota, ¿no? Desde un punto de vista de bodeguero, lo notáis, ¿no? El consumo aumenta en esta época.
Pues llevamos una época que se está desestacionalizando mucho el consumo. Los vinos blancos, por supuesto, en verano apetecen más, no lo vamos a negar, pero ya hay pocos meses en los cuales baje el consumo. Los meses de mayo, junio, julio suben,
¿sí?
No tanto como subía antes, pero es que luego no baja. Entonces, se está produciendo un giro del consumidor hacia un mayor consumo de vinos blancos, que es muy claro. Y el consumo se está desestacionalizando. O sea, todo el año es bastante similar, pese a seguir subiendo un poquito en verano, por supuesto.
Bueno, unos vinos que están presentes, naturalmente, aquí en Cataluña, los tenéis en vinacotecas especializadas, tiendas de vinos especializadas, Oro de Castilla, una sí, marca pues que se conoce muchísimo. También a través de vuestra página virtual online, ¿no?
Orodecastilla.com. Sí, en orodecastilla.com puedes encontrar todos los vinos. Además, te llegan a casa en 2 días. En unos precios muy razonables y en unas condiciones muy ventajosas.
Uh-huh. Orodecastilla.com, esta es la página web para pedirlos, y si no, bueno, pues cualquier tienda especializada en vino seguro que lo tienen. Aquí en Cataluña, por cierto, una tierra que apreciamos especialmente vuestro recorrido, vuestro trabajo, vuestros vinos, y vosotros también sois corresponsables con esta buenísima aceptación. De hecho, me parece que es en el mes de julio, ¿no?, que patrocináis un torneo de golf en Sitges, en Terramar.
Sí. Esto hay que reconocer aquí que el mérito más que nuestro es de uno de nuestros colaboradores en la zona, del Rebost Benchiqui, y patrocinamos un torneo en el Terramar, que es un sitio paradisíaco, que merece la pena estar allí. Aunque como es mi caso, no juega al golf, pero es un sitio muy agradable para pasar una tarde con amigos y tomarte un vino ahí en el campo de golf. Y patrocinamos un torneo de golf muy divertido, además, que llega a mucha gente porque es un torneo muy popular. Y bueno, pues Oro de Castilla lo patrocina y la verdad es que es un buen escaparate de marca.
Sin duda que sí, ¿eh? El golf siempre ha estado muy ligado, ¿eh?, pues a la cultura del vino, ¿no? Por tanto, en fin, es una muy buena alternativa, ¿eh? Bueno, pues en definitiva, acciones para dar a conocer los productos, para dar a conocer vuestro trabajo. Un trabajo, déjame que te pregunte ya para acabar, Pablo, que no sé, en esta época y con la que está cayendo, bueno, no, con la que está cayendo, no, ojalá cayera, ¿no? Te hablo de la sequía.
Exactamente.
Te hablo de la sequía, ojalá cayera.
Ojalá cayera.
¿Cómo lo estáis viviendo por ahí?
Mal, quizá no tan mal como lo tenéis ahora en Cataluña, que la situación es
sí, dramática.
Todavía más complicada que aquí. Pero mal, la verdad es que la sequía es un mal endémico de España. Quizá en los últimos tiempos, pues magnificada por el tema del cambio climático, que es lo que es. Y es una gran desgracia, pero como no podemos luchar contra ella, tenemos dos opciones: o quejarnos o adaptarnos. Y nosotros hemos elegido la adaptación, porque no nos queda más remedio. Entonces, mira, de cara a eso estamos haciendo prácticas culturales distintas, algún tema enológico distinto también en la bodega, siempre enfocados a adaptarnos a lo que nos da la naturaleza, que en este caso es escasez. Para nuestra desgracia es escasez. Uh-huh. Entonces hacemos protocolos distintos para conservar la fría de las uvas, una viticultura con menor consumo de agua y mayor aprovechamiento de recursos, bueno, pues nos han obligado las circunstancias a cambiar. Uh-huh.
Bueno, pues hay que adaptarse, efectivamente. Veremos a ver qué pasa y ojalá pues que cambie esa tendencia en el tiempo. Amigos, Oro de Castilla, esta bodega realmente interesantísima, la tenéis en Rueda, la tenéis en esta denominación de origen y sobre todo la tenéis en vuestro establecimiento habitual de compra de vinos y si no, en esta página web orodecastilla.com. De verdad, vinos que merecen la pena. Con eso yo creo que queda todo dicho. Querido Pablo, te envío un abrazo muy fuerte desde Barcelona.
Muchas gracias, Miguel.
Cuídate mucho. Hasta otra. Gracias.
Adiós.
Adiós.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars i entrants i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Ingueru Rodríguez.
Nuestros dos protagonistas que nos acercan la cocina cada sábado, cada edición de este espacio de radio, en la sección de plato a plato, con Ingueru Rodríguez y José María París. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Una primavera fabulosa.
¿Has visto?
Ya podía llover.
¿Para qué se va la gente a la playa pudiendo estar en un estudio de radio?
O al Caribe.
De verdad, por Dios. Y además hoy os vamos a hablar de un plato que yo no sé lo que es exactamente, pero tú me lo vas a explicar muy bien.
Bueno, la palabrita se las trae. Cucurbitáceas, que son ni más ni menos que... El origen es la denominación común para el melón y la sandía. En este caso vamos a intentar traer un melón pequeñito que viene de orígenes en África, ¿no? Y una sandía que de origen es una sandía más pequeñita que de origen es Sudamérica. Uh-huh. Podemos hacerlo con el melón común, evidentemente, que tenemos todos a la disposición en cualquier sitio, ¿no? Y hay muchísimos, ¿eh?
Cucurbitáceas sí. Con jamón de mar y bálsamo de cítricos.
Y el jamón de mar no deja de ser...
¿Jamón de mar? ¿Qué es? ¿Se presentará aquí todo el mundo?
¿Qué es un jamón de mar? A ver, ¿dónde hemos sacado esta cosa?
Pues para empezar es un jamón de mar que es un atún. ¿Y dónde viene? Viene de una empresa petaca,
no,
chico.
Pero hay que decir que es un atún pescado por arte tradicional. No está alimentado, sino que está pescado. Exacto. De uno en uno, ¿eh?
Petaca Chico es una empresa puntera en el sector pesquero y un referente en el mundo del atún salvaje, el atún rojo salvaje de Almadraba. Uh-huh. Y en este caso...
¿Andaluza?
De Cádiz.
De Cádiz. Uh-huh.
Entonces, en este caso, junto con Ángel León, un reputado chef de Aponiente, sí, en Cádiz, desarrollaron un proyecto que es este jamón de mar, ¿no? ¿Y qué es? Pues es un atún que se cura en sal. Y porque se coge la parte de la ventresca, se le da un corte y muy parecido a la forma del jamón, ¿no? Que incluso se corta igual en un jamonero también especial y se corta igual que las lonchas del jamón. Entonces hablamos de un producto totalmente diferente, innovador y es un espectáculo gastronómico.
La cuestión es que este producto hay que trabajarlo desde la prudencia, en el sentido de que es un producto muy bueno y necesita muy pocas cosas. Poquísimas. A nosotros se nos ha ocurrido, bueno, sabemos quién es Ángel León, que es un monstruo de la cocina, no hay nada que descubrir.
Sin duda.
Es un referente increíble y del cual aprendemos todos los días de él. Pero nosotros somos un poco atrevidos, un poco descarados, y nos hemos marcado una recetita que está muy bien. Vamos a coger este tipo de melón, este tipo de sandía, pero que voy a insistir que se puede hacer con las tradicionales por aquí. Unos pistachos tostados y molidos para adornar, albahaca y menta fresca para adornar. Fijaros qué poquitos ingredientes. Los pistachos se pueden comprar ya tostados, pero si queremos tostarlos, tan fácil como meterlos al horno y abrirán, uh-huh, y luego los machacamos un poco en un mortero para que queden, no pulverizados, pero que queden granitos así chiquititos que nos van a ayudar a complementar el plato. Y luego vamos a hacer un balsámico de cítricos que lleva... vamos a decir unos básicos muy importantes. El zumo de media lima, el zumo de un pomelo, el zumo de una naranja, 25 gramos de aceite de oliva virgen extra, 10 gramos de aceite de esencia de coco, y 25 gramos de miel. ¿Y esto qué vamos a hacer? Lo vamos a reducir a fuego lento, con la precaución de que vamos además. Lo vamos a reducir a fuego lento y lo vamos a enfriar luego muy rápido. Lo vamos a mover a varilla y vamos a ver que evoluciona muy rápido, porque ya hemos hecho la receta, la tenemos elaborada. Evoluciona muy rápido y queda muy cremoso. Lo metemos a un recipiente frío, previamente helado en el congelador, de acero, uh-huh, para que se enfríe muy rápido, porque lo que tenemos que quitar es, para que no oxide muy rápido, que se vaya el calor muy rápido también. Y lo vamos a reservar. Y luego vamos a emplatarlo, que ya tenemos el jamón asado, ya viene, ya está. Uy, el jamón asado, perdona. El jamón de mar ya viene
vas
hecho.
Vas bien, el jamón de mar.
Sí, es que ya se me va. Viene ya curado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a pintar con ese bálsamo que hemos hecho, vamos a pintar el plato, le vamos a poner a modo de, como si estaríamos echando la sal, le vamos a echar eso molido, los pistachos molidos, vamos a emplatarlo como si fuera un jamón tradicional en alrededor y vamos a adornar al final con un poquito de aceite, más bálsamo y la albahaca y la menta fresca, las hojitas por ahí sueltas para que, y a disfrutar. Recomendación, unas tostaditas de pan que le acompañan, el agua espectacular.
Totalmente. Poco más hay que decir, ¿no? Cuando el producto es de calidad, cuanto menos se manipule, mejor, ¿no?
Sí. ¿Cómo haremos el melón? El melón lo vamos a sacar como si peláramos una patata. Correcto. Y vamos a hacer unas olas en el plato. Y sobre, uh-huh, esas olas vamos a ir alternando. Que eso es una cosa que se me pasa con un pelapatatas tradicional.
Es un contraste de sabores.
De sabores. Muy bonito, el, ¿no? Y... dulzón con la potencia del atún... con esos pistachos que te van a despertar un poco el paladar, con ese balsámico de cítricos, pues
correcto,
reacciona y es mismo.
Y da la sensación de que tenga que ser un atún seco, y es todo lo contrario, ¿no? Es un atún que sí que se ha deshidratado con sal, se ha tenido este proceso de curación, pero es un atún con un color potente, y una grasa y una textura espectacular, pero sobre todo lo que destaca es la jugosidad. Por eso tiene un sabor largo que...
sensación en boca es... Uh-huh.
Se deshace.
Es un aplauso.
Bueno, recreéis la sensación marina, ¿no? Ese atún que va nadando entre las olas del mar, que es el melón, ¿no?
Sí. Lo recreamos porque vamos haciendo un plato redondito, uh-huh, y lo que vamos haciendo es hacer como unas ondas, pelamos ese melón, que no es otra que la carne del melón, como si estuvieses pelando una patata, y de la sandía vamos sacando trozos más largos, cuanto más largos mejor, y lo vamos a ir poniendo así de esa manera. Y el resultado visualmente y luego en el paladar, el frescor del agridulce, del melón, de la sandía, y el contraste con el pistacho, pues te da una textura y un saborazo que es impresionante.
Bueno, pues esa maravilla la podéis saborear en ese restaurante Amonar en Echea de Botarell, en Tarragona, y recrear y sobre todo experimentar esa imaginación, pues creatividad en la cocina. Gracias a los dos, buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima, adiós.
De plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el sabor de lo auténtico. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio. Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem. El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets.
Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesanllehí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs seguim amb més temes. Recuperem la nostra línia informativa fins a una en punt de la tarda. Tal com us dèiem també en el nostre sumari, abans de temes, avui volem parlar de temes directament relacionats amb el sector de la restauració, hostaleria. Un dels protagonistes, un dels sectors protagonistes setmanalment en aquest espai de ràdio que participen setmanalment, que ens escolten setmanalment i ens consta, i que, naturalment, nosaltres també els hi proporcionem temes d'alguna manera que puguin millorar, optimitzar la seva tasca diària, no? En aquest sentit, avui volem parlar d'uns productes, de productes maquinària d'hostaleria, diguem-ho així, que realment jo crec que són una petita revolució cara a la manera de treballar, precisament per optimitzar, no? Per respectar també el producte i per estalviar temps. Quan un s'estalvia temps, la conseqüència és que s'estalvia diners, també. Per tant, anem a parlar de coses interessants, de veritat, cara en aquests restauradors que volen estar a l'última i, sobretot, volen doncs, la bona marxa del seu negoci. Hem escollit una empresa, sempre que parlem de maquinària d'hostaleria, truquem a la porta de Top Hostaleria i en parlem amb la seva responsable, que és la Isa Nogueiro. Isa, com estàs? Molt bon dia, benvinguda. Hola.
Bon dia, Miquel. Què tal?
Quantes coses que hem de parlar avui, eh?
Bueno, van sortint cosetes.
Home, van sortint moltes
tot
cosetes. Moltes cosetes que milloren la vida dels restauradors, sí o no?
Sí. Al final, el que diem sempre, la màquina de hostaleria està preparada o està pensada perquè el restaurador economitzi, estandaritzi, cuidem el producte, evidentment, i tothom hi surti guanyant, si fes una inversió, perquè és una inversió, perquè són diners, però que ho amortitzes i val la pena.
Val la pena. No sé si tots els restauradors tenen aquesta percepció.
Mira, jo vaig ser un dia números d'una peladora de patates, perquè és un cas concret d'un client concret que es trobàvem que, ostres, invertia moltes hores a la setmana amb el tema de pelar. Qui diu pelar patates diu, m'ho invento, tallar verdures, o diu preparar, jo què sé, una nata muntada, o diu, hi ha totes les màquines estan preparades i ho tenim. Afortunadament, el resultat final que volem generalment ja està cobert el procés. I això ho vam comptar un dia i vam comptar doncs, un sou de 40 hores a la setmana, més o menys el que costava, no? El salari mínim interprofessional, tal i qual, tant l'hora, i que tenia una persona 2 hores al dia pelant patates. Val? Doncs vam agafar, més o menys, vam extrapolar-ho a la màquina i en 5 mesos estava amortitzada. Perquè aquesta persona que tens 2 hores al dia, que són 10 hores a la setmana, que són unes 45 hores al mes, més o menys, saps? Vull dir, això ja, en 5 mesos tens la màquina pagada. I tens aquesta persona, doncs, noi, amb menys mal de canell i fent una altra cosa que segurament una màquina, doncs, jo què sé, doncs, muntar-te un plat, una màquina no t'ho pot fer. Llavors es tracta de valorar el preu inicial, que sí, que sempre tira enrere, que són 2.000, 3.000, 6.000, 12.000, però quants resultats et pot donar aquesta màquina?
Efectivament, sí, sí. Pelar patates, doncs se'n va que ni pintat, eh? M'ho poses amb safata de plata perquè avui hem de parlar també de patates braves, les millors patates braves que es fan a Barcelona, que són al bar Tomàs, de Sarrià. Avui en parlarem a continuació doncs, de la teva xerrada i en parlarem. Per tant, doncs mira, li preguntarem com pela aquestes patates.
Pues, probablement, si fa les millors braves de Barcelona, tingui pelar patates.
T'ho puc garantitzar. T'ho puc garantir. Si no les has provat...
Ho preguntem i entrarem.
Li preguntarem. A part d'això, no? Aquest utilitzar temps i les amortitzacions. Evidentment, doncs, sempre arriba aquesta amortització. Anem a parlar de novetats, no? A part d'aquest producte, doncs, que ara doncs, ens ha sortit doncs, aquest pela patates, no? Però crec que també ens podries destacar un forn de brasa que també és una mica una petita revolució, no?
És diferent perquè estem acostumats al Josper, als Pira, als Mibrasa, etc. També Mobile Fruit, que és el fabricant d'aquest, perquè normalment un forn de brasa sempre ho identifiquem amb una barbacoa i tancada. És a dir, allò té una porta que pot ser amb vidre, sense vidre, lavada, basculant, etc. Però sempre ho identifiquem amb una barbacoa tancada. I en aquest cas el que ha fet Mobile Fruit ha fet un horno de brasa abierto i el que fa és, que no deixa de ser un aspecte d'imatge, és com una barbacoa, com amb una campaneta, però el que han fet és fer com una cortina d'aire pel lateral. Llavors, això que et permet, una, que veus la cocció del producte, dos, no surt el fum, tres, no surten les olors, quatre, no surt la calor, però si ho estàs tenint una barra o en un lloc vist perquè et passi gràcia veure la cocció, etcètera, etcètera, doncs et reuneix el que són les propietats del forn de brasa, però sense estructura. Què fem? Ho aparatim, perquè un forn de brasa normalment és una màquina carota, que ronda els bastants milers d'euros, 6, 7, 8, 12, 14, i aquí en aquest cas per 3.000 euros tens a superfície el que és brasa, funciona amb carbó vegetal, com tots els forns de brasa, però el que fem és ens estalviem les parets d'inoxidables, supergruixudes, superpesat i tal, i el que hem fet és fer una cortina d'aire. Llavors això et bufa en vertical, tu ho veus, evidentment si poses a mà, posa massa calent perquè està treballant a molt alta temperatura, però pots veure la cocció perquè no deixes una cortina d'aire, que evidentment el que fa és bufar l'aire i simplement t'impedeix que surti de calor, però tu, la visió és perfecta, i la producció i tot estem amb un forn de brasa normal i corrent de 70 quilos hora i ja et dic, amb la visió també t'estalvies obrir la porta, tancar la porta, la maniobra, etcètera, etcètera. Vull dir que és tot un invent i ho han tret ara i la veritat és que els que s'han posat s'han funcionat molt bé.
Per als restauradors, avui, aquesta secció de maquinària d'hostaleria, n'estem parlant amb l'Aissa Nogueiro, és la responsable de Top Hostaleria. Hi ha una plana web, per cert, deixeu-me que us la recomani, per diferents circumstàncies. Ara us ho dic i us explico. tophostaleria.com, tophostaleria.com, i en aquesta plana web podeu accedir amb una guia. Deixeu-me que digui així col·loquialment, molt currada, però molt, però molt, de maquinària d'hostaleria que ha fet l'Aissa Nogueiro, que hi ha una mica de tot, no? Perquè jo no sabia que existien tantes i tantes màquines aplicables en aquest sector de la restauració.
Bueno, és això que dèiem, que és un sector com entre molt conegut i molt desconegut, no? Llavors, jo què he anat a buscar? Jo tinc doncs, una sèrie de famílies a la web, com tenim tots els distribuïdors, doncs, que és fred, que és calor, que és inoxidable, que és maquinària auxiliar, que és bugaderia, els forns en concret, que tenen bueno, infinitat d'aplicacions que no... Segurament el restaurador o mig, o que no ha tingut encara el seu forn d'aquests que fa una mica de tot, clar, amb un forn tu pots confitar, pots cuinar a baixa temperatura, pots cuinar al vapor, pots torrar, pots gratinar, pots coure qualsevol cosa, evidentment, com tu vulguis, no? Llavors, què he anat a buscar? Pues que el que... més o menys li sona tot, però que no ha aprofundit, que tingui una mica més d'informació de la que trobes amb la fitxa tècnica, que, bueno, que llega a 130 graus en vapor, que tal, que és programable, que d'això... He anat a redactar una mica que el que està interessat, doncs, també, doncs mira, el pelapatates, per exemple, doncs el que té unes braves, com el local aquest, el Tomàs, que estàvem parlant ara, doncs, bueno, doncs, aquest senyor, doncs, què li farà falta o què li anirà bé, pues pot tenir pues una peladora de patates per descomptat, i pots tenir una envasadora i un forn que et cuini al vapor, i tu deixes la base feta, i després necessitaràs una bona fregidora, que hi ha molts rangs de fregidora. No vol dir que una sigui millor que l'altra, vol dir que n'hi ha una que la farà servir per auxiliars, i n'hi haurà una altra que, escolta'm, que un senyor pues, que té, no sé, m'invento un McDonald's, pues, necessita treure allà sense parar, pues, hi ha rangs, i llavors un preu és justificat per això, l'altre és justificat per l'altre, vull dir, hi ha una sèrie de coses que tu has de tenir en compte, i també dono una sèrie de trucs o de consells perquè l'encertis una mica o que tinguis una mica en compte què necessites saber a l'hora d'escollir la màquina. Per exemple, una taula freda, clar, n'hi ha que són molt, 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 molt barates, molt, molt, però molt, eh? I clar, quan veus el preu dius, ui, aquí què passa? Doncs, pues, noi, és que t'has de fixar en el gruix de la paret. Perquè, clar, aquí on estem amb la calor que fa, si la paret no és ben gruixuda, allò comença a suar perquè condensa i no hi ha manera que refredi. És pitjor màquina? No. Però on te l'has de posar? Pues a la muntanya. Mm-hmm. Has de posar a la muntanya, que no faci calor, perquè si fa calor, allò condensa. Llavors he anat a buscar una mica de totes les famílies i tots els tipus de maquinària que hi ha, que són, no sé, em sembla que són 175 pàgines de guia i no sé si hi ha com 50 o 60 categories, però bueno, que la gent pugui dir, ai, doncs mira, a mi m'interessa una salamandra, o una taula freda, o un mural expositor, o una rentadora, o vull una campana. Què ens passa sempre amb la campana? Com el tros d'inoxidable és molt barat, perquè és un tros d'inoxidable, és un moble, no fa rellot. Uh-huh. Però clar, després has de comptar pues, l'extracció, els tubs que han de pujar, les abraçaderes, el no sé què, el sombrero jet que tindrem a fora, tindrem el motor s'ha d'insonoritzar, hi ha un servei tècnic, hi ha una extinció d'incendis, que tot això amb la campana sola no ho veiem.
Clar. Doncs hi ha una guia...
Doncs, bueno, ampliem una mica aquí.
I tant, hi ha una guia realment molt completa que jo convido a tots els oients a descarregar-la, però especialment doncs, els que tinguin restaurants, negocis en definitiva d'hostaleria. tophosteleria.com, aquí teniu un link, us podeu descarregar doncs, aquesta guia i que
sí,
realment...
Sí, aquí, Miquel, perdona, sí. Quan entren a la web els hi sortirà una pantalla que ja t'ho diu, descargar-te-la gratis,
sí.
Ingresses al teu email i immediatament t'envien un email amb el link perquè te la puguis descarregar on tu vulguis. Eh? Està adaptada a mòbil, està adaptada a ordinador, o sigui, com a la gent li convingui.
Uh-huh. Hi ha productes de tot, la cuina al buit també, hi ha un cocedor al buit, per exemple, que també sí. Doncs, ha estat una revolució, no?
Sí, que és aquest que ara comentàvem, és Sami, sí. El fabricant, que ja té molt bona reputació amb el que és maquinària auxiliar, rentat, és el rei de les patates, que avui és el dia, i tenen el... Bueno, han tret ara en aquesta última edició del catàleg un XL, que és el cocedor Susbit Smart Kit XL, que t'arriba fins a 120 litres. Clar, què passa? Que sempre fem cocció al vapor i fem cocció a baixa temperatura i tot això, i aquest és el típic que poses en aigua, i el que fa aquesta màquina és mantenir-te una precisió de més menys 0,1 graus centígrads, és a dir, que és superprecís, que és el típic dels ous a baixa temperatura i tot això que està molt de moda i que ens permet, el que dèiem abans, estandarditzar i tu fas pues, una bosseta amb el teu salmó marinat, tal, el deixes cuit i en el moment de servir pues, li dones un cop de planxa o el recuperes amb el mateix susbit, o bé el pots refredar perquè és per demà, o bé el pots congelar perquè serà per la setmana vinent, però tu ja ho tens en la bosseta, que només es tracta de regenerar i servir, i fora. Uh-huh. I fins ara estàvem en el límit de 56 litres, més amb les bosses que li capiguen, i aquí Samic ha aconseguit arribar a 120 litres de capacitat. Llavors tenim tant el cocedor susbit, que aquest és el límit, és a dir, que això és un quita i pont, i ho pots posar tant a la banyera de fins a 120 litres, com ho pots posar en una cubeta GNU de les petites i també treballa amb menys litres. És a dir, no estàs obligat a treballar amb aquest proper. Però si tu saps que ets un restaurant de molta producció, doncs saps que amb aquesta banyera treus molta producció que pots conservar després i ja ho tens fet, per entendre'ns, no? Que no has de fer tandes. Uh-huh. Amb els anteriors doncs, t'obligava a fer tandes i igual aquí amb una tanda ja ho tens fet.
Doncs aquí teniu aquestes raons, però n'hi ha moltes, eh? Optimitzar organització amb una cuina, sobretot aquests productes, doncs, aquestes maquinàries que respectin l'essència del producte final i, sobretot, l'organització estalvia temps i, en conseqüència, també això es tradueix en qüestions econòmiques. Avui en volíem parlar de tota aquesta maquinària d'hostaleria que posa sobre la taula, i mai millor dit, tophostaleria.com. Entreu en aquesta plana web, de veritat, doneu un cop d'ull en aquest llistat de maquinària d'hostaleria perquè us sorprendrà. Isa Nogueiro, un plaer, com sempre, saludar-te. Moltíssimes gràcies, enhorabona i felicitats. Vaya feinada, eh?
Sí, vaig estar uns dies, eh?
Uns dies, unes horetes.
A redactar, però escolta, bona feina i que ho pugui aprofitar molta gent.
Ara li preguntem en el Bar Tomàs com pela les patates.
Vale, va, estaré pendent.
Un petó, gràcies, Isa.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi Miquel, molt bé. Bon dia.
Adéu. Recordeu aquesta plana web, tophostaleria.com. Pausa, i ja afrontem la recta final d'aquesta edició de Trotamundos amb el millor lloc per menjar patates braves a Barcelona. El Bar Tomàs, en uns instants.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Molt bé, doncs ja estem ahir en els darrers minuts d'aquesta edició de programa. Esteu en aquestes sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, si us acabeu d'incorporar. Encara en resten un tema, i certament molt interessant. Ja sabeu que en aquests darrers mesos estem cercant una mica els millors establiments on es mengen productes molt en particular, eh? Avui volem buscar el millor bar-restaurant per menjar, des del meu punt de vista, les millors braves de Barcelona. No ho dubteu, és el Bar Tomàs, a Sarrià. És un establiment que té una llarguíssima història, que avui també en parlarem. I en uns instants parlarem amb el Toni Betorz, que és el seu responsable, i ens explicarà, perquè no sé si ens ho explicarà, rectifico, no sé si ens explicarà els secrets que tenen aquestes braves. Ara li preguntarem, Joan Pallarès, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Quines braves més bones que fan el Bar Tomàs,
Naturalment, naturalment. Són, jo crec que són de les millors. Són espectaculars. Són úniques. Però bé, els que ens apassiona la història, les patates braves ens decepcionen una mica. Perquè, esclar, no li podem buscar ni orígens romans, ni ens les van portar els àrabs, sinó que són molt més modernes, no? Són nascudes al segle XX, i bé, també cal dir que al segle XX també han sortit coses bones i s'han inventat coses, doncs bé, molt dignes, no?, com les patates braves. Gairebé tothom està d'acord que el primer lloc que es van popularitzar les patates braves va ser Madrid. Allà, això va ser cap allà als anys 50 del segle XX. Inclús hi ha diversos establiments a Madrid que s'atribueixen la paternitat de fer les primeres braves. Després va sorgir una mica, es van anar perfeccionant les salses, als 60, i bé, es va acabar de redonir el plat o la tapa, si tu vols. I aquí a Catalunya, doncs, es van començar a ser habituals i va ser com una eclosió allà als 70, que pràcticament, jo crec que en un parell d'anys es van popularitzar d'una manera espectacular, no? És a dir, pràcticament de desconèixer, de que no ningú sabia què era això de patates braves, que les primeres vegades la gent em mirava amb una cara estranyada, fins que realment realment tothom pues, va començar a demanar-les i van tindre un gran èxit. Però bé, a les Tates Braves passa com els ous ferrats, no? Que els sap fer tothom, però no tothom els sap fer. Vull dir, aviam, de patates braves n'hi ha moltes i de patates braves de qualitat n'hi ha, doncs bé, menys. La qualitat de la patata, la de l'oli, la gràcia de la salsa, el punt de sal, això és una màgia, és un art. I per això hi ha establiments que en fan i no en serveixen i n'hi ha altres que no donen l'abast. Bé, uns pocs que la gent pues, hi va des de l'altra punta de la ciutat i altres pues, que bueno, passes per davant i no hi entraries. Bé, doncs això surt que hi ha uns quants establiments i aquest cas que diem d'en Tomàs és el que surt a les guies gastronòmiques, que quan nosaltres, per exemple, volem sorprendre algú que visita Barcelona, doncs el volem sorprendre i pues mira, que t'ensenyaré una etapa, vull dir, un estranger, i bé, pots trobar-te allà pues, estrangers, pots trobar gent de tota mena, pots trobar els parroquians habituals, i bé, doncs patates braves jo crec que com aquelles difícilment les trobaràs en un altre lloc.
I mira que les han intentat imitar, eh?
Sí, però bé, hi ha una gràcia, és allò que dius, no és el mateix.
Quien da primero da dos veces, eh?
Sí, a més, qui té gràcia, i té gràcia, és el que deia, màgia.
Sí, senyor, vegades, sí, senyor.
És allò, és màgia de fer-les.
I tant que sí. Toni Betorz, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què feu amb aquestes patates braves que són tan i tan espectaculars?
Bueno, com bé dèieu, cuidar molt el producte, l'oli, la patata, la qualitat, els clients també, per suposat. O sigui, és un cúmul de coses que fa possible o que segueix fent possible que donem un producte de qualitat i que seguim fent des de ja fa molts anys aquestes patates braves, que, com diuen, són tan bones.
Mm-hmm. Home, la veritat és que us heu convertit al llarg de tants i tants anys en un centre neuràlgic de trobada de molts joves. Bueno, joves i no tan joves, eh?
Sí, correcte. Bueno, joves, grans, nens, avis, de tot. Bueno, hi ha de diverses generacions ja de pares, avis, que venen ja junts i tot. Ensenyant-li ja als nets com si fos com el que ensenya la Sagrada Família a Barcelona, doncs, mira, portem els nets al Tomàs, a que facin les primeres patates o coses així que, bueno, que sempre ens agraden, òbviament. És una cosa bona per nosaltres.
Home, i tant. Realment, doncs, hi ha molts trucs. Segurament, si et demano quin és el secret, no me'l diràs, i estic absolutament d'acord en que se'l diguis, no... però n'hi ha algun, n'hi ha algun, sí o no?
Sí, no ho desvetllarem tot, però tot i així, el que diem sempre i el que fomentem i és, bueno, tot i que està tot com està, la situació pues, s'ha de mantenir. Si tu vols donar una cosa bona i seguir mantenint una línia, doncs nosaltres hem intentat això, o el que he vist sempre jo a casa i aquí al bar, al restaurant, que s'ha de mantenir la qualitat. Tu no pots baixar ni deixar de fer coses perquè variï la cosa, ni òbviament tampoc ficar uns preus desorbitats, perquè no ve al cas. Llavors això, pues, seguir mantenint una qualitat de, anava a dir excel·lent, però una qualitat, bueno, la millor qualitat que considerem nosaltres que és quasi perfecta i tenir molta cura amb el producte i molt de carinyo amb tot en el conjunt.
Sortiu sempre com a lloc emblemàtic, el que deia el Joan, no? Emblemàtic de la ciutat de Barcelona. N'han parlat de vosaltres, en fi, diaris realment molt importants a nivell mundial.
Sí, correcte. Ja fa bastants anys, però sí que al Wall Street Journal van tenir un article que parlaven de les patates braves, o les anomenaven com si fos una obra d'art.
Sí.
Però bueno, pues, tot això possible un altre cop el mateix, gràcies també a generació tras generació anar fent aquestes patates i, òbviament, la gent que ve a menjar-se-les. Sense la gent que ve a menjar-se-les no seria possible tot això, però intentem fer-ho el millor que sabem.
Mm-hmm. Al llarg del programa d'avui, per cert, hem parlat amb una bona amiga d'aquest espai de ràdio, l'Aisa Nogueiro, que és la responsable de Top Hostaleria. És una empresa, t'ho comento, de maquinària d'hostaleria. I precisament parlàvem de la economització de temps, no?, a través de les màquines en el sector de l'hostaleria. Ens parlava precisament d'una màquina pela patates. Escolta, com peleu vosaltres les patates?
Nosaltres, efectivament, fem servir una màquina pela patates des de fa ja, bueno, molts anys, no sé dir quants, però fa molt, jo sempre l'he vist, bàsicament, en tinc 20, 29, o sigui, sempre l'he vist allà, però sí que és veritat que, bueno, pel tipus de patates que utilitzem nosaltres, requereix d'un pelat sobre la màquina, és a dir, un cop surten de la màquina, tot i així les hem de polir, per dir-ho d'alguna manera, o sigui que amb la màquina no acabem de fer tota la feina, en avança molt, o sigui, un 80% de la feina te la treu, òbviament, però... Sí. Però tot i així les hem de repassar mà per com volem nosaltres que quedi el producte.
Bueno, doncs si vols modernitat, pren nota, tophostaleria.com.
Vale.
Aquí entreu i veuràs quina maquinària és de pela patates. La salsa, element fonamental, no, també, Toni?
Sí, també. Bueno, és un conjunt que tot acompanya. La salsa, òbviament, aquí no entrarem gaire, però...
Ah, aquí està el secret, no?
Aquí, bueno, és un dels secrets. Molts te'ls dic, cuidar el producte i tot, però hi ha altres que no podem desvetllar. Però, bueno, una salsa tradicional, doncs un alioli, un picant secret amb una fórmula de molts anys i intentar seguir-ho fer sempre, quasi sempre que ens surti igual, que perquè les coses manuals ja saps que no sempre surten igual, però bueno...
Bueno, aquí està la gràcia, també, no?
Sí, sí, no, però intentar seguir el que diem, la mateixa línia, fer-ho igual, no desviar-te de la tònica, perquè encara que et costi molts cops, pues, bueno, els preus dels productes i com està tot avui en dia, però bueno, pues, intentar mantenir-ho tot al mateix nivell.
Efectivament, amics, avui estem parlant amb el Toni Betorz, és el responsable del Bar Tomàs a Barcelona, al carrer Major de Sarrià 49. De veritat, si no el coneixeu, heu d'anar-hi i menjar unes braves allà. I altres coses que tenen boníssimes, les croquetes, les empanadilles, les anxoves, en fi. No us cansareu de provar coses realment molt interessants. Amb un emblemàtic lloc, un bar-restaurant, que realment conserva doncs la gràcia, el caràcter de una mica la història, no? Tantes i tantes generacions que han passat per el Bar Tomàs. Recordeu, carrer Major de Sarrià, 49, doncs aquí a la ciutat de Barcelona. Avui estem parlant d'aquestes patates braves, però naturalment, el que deia, no?, i avançava, a part de les braves teniu molts altres productes molt interessants també, Toni.
Sí, correcte. Com bé deia el Joan abans també, fem uns ous al migdia, fem plats combinats també per obrir una mica l'oferta gastronòmica.
Sí.
Fa anys també. Ous ferrats molt bons, plats combinats, amb bistec, llom, hamburgueses... I què més hi tenim bonic? Tornen escabets, anxoves, com bé deies, tot... No és una carta gaire extensa, però n'hi ha diversitat. N'hi ha alguna cosa també vegana, algunes carxofes, algun patata sense salsa, que també podem menjar, sense gluten, òbviament, que avui en dia està, bueno, està... Nosaltres ja les portem fent sense gluten sempre, perquè no barregem, o sigui, no fem mescles rares, ni només fregim patates. Llavors, tots els celíacs i de més poden menjar-ne.
Un restaurant, un bar-restaurant, del qual se n'ha fet també un llibre, un llibre del Carles Valls, el Sergio Fidalgo, que van escriure Les braves del Bar Tomàs ja fa alguns anys, però això doncs us dona, doncs, en fi, la prova de la importància del Bar Tomàs, no?, que ha estat sempre lligat a la ciutat de Barcelona. Amics, avui en volíem parlar amb aquesta línia doncs, de descobrir els millors llocs on es mengen, des del nostre modest entendre, els millors productes. El millor, en fi, per gustos, evidentment, doncs, hi han moltes alternatives. Molta gent, doncs, diran, les braves millors estan en el bar de Caió, conec, totalment respectable, no? Però, de veritat, si no les heu provat, aneu cap aquí, cap al Bar Tomàs, que, de veritat, que disfrutareu. Toni Betorz, en una ocasió li vaig preguntar al teu pare, a l'Antonio, que si havia comptabilitzat els quilos i quilos de patates que s'han servit en el bar Tomàs, i va dir que ho podria calcular, però que li fa mandra, no? Quasi...
Jo
tones, no?
No vull corregir, però no sé si ni si ho podria arribar a calcular. Jo a vegades se m'escapen ja els números del cap de les patates que es venen, però són moltes, la veritat, que es venen moltes patates.
I que més...
Desperdiciem una mica, però es venen moltes.
I més que se'n vendran, i més que se'n vendran. Toni, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Dóna-li una abraçada també molt forta al teu pare, l'Antonio Betorz.
Gràcies.
Joan Pallarès, company, la propera setmana més.
D'acord, doncs, fins la propera setmana.
Gràcies, i si tens ocasió, ves cap allà, cap a Bar Tomàs,
M'agrada anar-hi.
Una abraçada, Joan, fins al proper dissabte.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Quasi la 1:00 de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem. Gràcies a tots, com sempre, per la vostra atenció, per la companyia. Sobretot, gràcies per escollir-nos una setmana més. Res més. Tornem el proper dissabte a partir de les 11:00 del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Que tingueu el millor dels caps de setmana. Us deixem en serveis informatius d'aquesta casa. Res més. Us ha parlat Miquel Mercadal.